Són les 2 del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El Papa recorda que Déu continua cridant els joves avui. En el missatge amb la intenció mensual de Francesc per al febrer, fet públic aquest dimarts a la tarda, el pontífex mostra imatges d'ell mateix quan era jove i explica com va ser per ell una sorprenent vocació al sacerdoci en la qual ni tan sols pensava. El Sant Pare diu que els nois i noies d'avui han de ser acompanyats perquè puguin discernir i descobrir la seva pròpia vocació. A les portes del Congrés de Vocacions, organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola, arriba aquesta intenció de pregària del Papa, precisament perquè la cultura vocacional, el missatge sobre l'opció de vida de cadascú, sigui transversal. Això sí, sense oblidar la importància del sacerdoci ministerial, el diaconat i la vida consagrada. Tot és respondre a una sorpresa, una crida misteriosa de Déu, en un moment en què, com també ha recordat Francesc aquest dimecres durant l'Audiència General, hem de pregar i treballar per la pau arreu del món. I això passa també, naturalment, per les vocacions. És la nostra notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest dimecres 5 de febrer, memòria de Santa Àgueda o Santa Àgata de Catània, verge i màrtir. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julba. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, que han trobat el cadàver d'un home d'uns 60 anys flotant a l'aigua a la platja del Somorrostro de Barcelona. Ha estat un infermer de l'Hospital del Mar que ha vist el cos surant a l'aigua i ha alertat els Mossos d'Esquadra. Com que es tracta de l'àmbit marítim, la policia ha traslladat aquest cas a la Guàrdia Civil. L'home, pel que sabem, anava vestit, no portava documentació i, en principi, el cadàver no presenta signes de violència. N'estarem molt pendents perquè ja s'està practicant l'autòpsia per identificar aquest home, com diem, d'uns 60 anys. I la UGT denuncia una nova agressió contra dos funcionaris de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, per part d'un intern. En un comunicat, el sindicat lamenta que els interns són molt més violents i tenen també problemes d'adaptació. Per això creuen que és imprescindible agilitzar les mesures de seguretat, com aquest augment de plantilla, formacions de funcionaris o nous equipaments. I, a banda, també reclamen que es pugui facilitar la medicació diluïda als interns psiquiàtrics o aquells interns diuen que no s'adaptin. I un darrer apunt, Ignasi, perquè el germà de Jennifer Hermoso ha ratificat davant del jutge que va rebre pressions perquè la família justifiqués el petó no consentit de Luis Rubiales a la jugadora de futbol durant la celebració del Mundial Femení a Sydney, uns fets que es remunten al 2023. Durant la tercera sessió del judici, Rafael Hermoso ha assegurat que l'entrenador Jorge Vilda va pressionar perquè fins i tot la futbolista gravés un vídeo amb el mateix Rubiales per dir que el petó havia estat consentit fruit d'un acte d'afecte i amistat. Recordem que Rubiales està acusat d'un delicte d'agressió sexual i coaccions, s'enfronta a una pena de 2 anys i mig de presó. També s'asseuen al banc dels acusats l'aleshores seleccionador Jorge Vilda, l'exdirector de màrqueting Rubén Rivera o l'exdirector de la selecció Albert Luque. Tots tres estan acusats d'un delicte de coaccions. Un judici, Ignasi, que s'allarga durant 3 setmanes a l'Audiència Nacional i estan declarant aquests dies, es preveu que ho facin, fins a 30 de testimonis.
Gràcies, Júlia. També us explicarem, com apuntàvem en la portada, que el Papa ha fet una nova i insistent crida aquest dimecres a pregar tots junts pels països en guerra i ha recordat els palestins que han hagut de deixar casa seva. Ha estat el final de l'Audiència General. Mans Unides, d'altra banda, commemora 65 anys de lluita contra la fam i la pobresa amb una eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família aquest divendres a les 7 de la tarda. Comptarà amb la participació de destacades personalitats de l'àmbit eclesial, polític i social. I tot és a punt per a la celebració aquest cap de setmana a Madrid del Congrés Nacional de Vocacions, amb una previsió de més de 3.000 participants arribats arreu de l'Estat. Tenim declaracions fetes en les últimes hores pel director del Secretariat de Pastoral Vocacional de Barcelona, Jordi Domènech, i pel delegat del Laicat i la Família a Tarragona, Marcel Pallejà. A més, feliç el qui no veu esvair-se la seva esperança és el tema triat pel Papa de cara a la 5a Jornada Mundial dels Avis i els Ancians, que aquest any se celebrarà el diumenge 27 de juliol. Després del bloc informatiu us explicarem que el Santuari de la Mare de Déu de Loreto de Tarragona es va fer la trobada del Servei Interdiocesà de Missions la setmana passada, un espai de reflexió que volem valorar amb Clàudia Figueroa, delegada de Missions de l'Arxidiòcesi de Tarragona. I és dimecres, dia de la secció Llevat dins la pasta. Immaculada Cortés Franc, metgessa i cap del Servei de Salut i Treball de la Direcció de l'Observatori de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens parlarà dels accidents mortals laborals, un gran llast a casa nostra, així com altres afeccions de salut lligades a la feina. Això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero i la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també amb els companys de la Pastoral Obrera de Catalunya a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Com us dèiem, el Papa ha fet aquest dimecres una nova i insistent crida a pregar tots junts pels països en guerra i ha recordat els palestins que han hagut de deixar casa seva. Ha estat al final de l'Audiència General, a l'Aula Pau VI del Vaticà, on Francesc ha recordat una altra vegada llocs concrets. Pensem en els països que pateixen la guerra, la martiritzada Ucraïna, Israel, Jordània, moltíssims països que estan patint allà. Recordem els desplaçats de Palestina i preguem per ells. A la reflexió llarga en italià, llegida aquesta vegada pel funcionari de la Secretaria d'Estat Pierluigi Giroli, a causa de les dificultats del pontífex amb la veu, per un refredat, el Sant Pare ha dit que l'exemple de Maria ens ensenya a creure i a esperar. En castellà, però, hem tingut la sort que el bisbe de Roma sí que ha pogut parlar i ha comentat allò que la Mare de Déu va fer quan estava embarassada i es va posar en camí.
Contemplamos el misterio de la visitación. En la visita de María a Isabel, como dice el canto de Zacarías, se cumplen todas las antiguas profecías. Dios, es decir, Jesús, en el vientre de su madre, visita y redime a su pueblo.
El Papa ha situat en la trobada entre Maria i Elisabet l'origen del cant que perdura ara i que fa ressonar aquella alegria de la Mare de Jesús.
Del encuentro de estas dos mujeres que comparten la fe, la alegría y la esperanza, brota un himno que todos conocemos bien, el Magnificat. Este cántico pronunciado por María es un solemne memorial que sintetiza la oración del pueblo de Israel. Sus versos están entretejidos de resonancias bíblicas que exaltan la compasión de Dios hacia los pequeños y los humildes. Se trata de un recuerdo agradecido del pasado que enciende de fe el presente y ilumina de esperanza el futuro.
En aquesta línia, Francesc ha fet una crida a esperar en positiu la realització d'aquest misteri en la vida de cadascú.
También nosotros estamos llamados a esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Pidamos para ello la intercesión de María, conjugando en nuestra vida cotidiana la memoria, la misericordia y la esperanza.
Finalment, el pontífex ha animat tothom a cantar, ha dit, les meravelles de Déu.
En este año jubilar, los invito a elevar a Dios el canto del Magnificat, como María, recordando con gratitud las cosas grandes que él ha hecho en nuestra vida.
D'altra banda, al marge d'aquesta audiència general, el Papa assegura que Déu continua cridant els joves avui, com dèiem a l'inici. Ho expressa així en el vídeo amb la seva intenció mensual de pregària per al febrer, que es feia pública aquest dimarts a la tarda. Francesc recorda la seva vocació de jove i afirma que escoltant els joves es podrà acollir la crida de Déu en les formes i estils que serveixin millor l'Església i el món d'avui. El tema del missatge és les vocacions a la vida sacerdotal i religiosa. El pontífex parla dels joves i de la necessitat d'acompanyar-los en els seus somnis i inquietuds, alhora que recorda un moment crucial de la seva vida.
Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy, en ocasiones, de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos, porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.
Obren aquesta intenció mensual precisament unes fotos de Jorge Mario Bergoglio quan era jove, a l'escola, en família i a l'església, per exemple, per deixar pas després a escenes de la vida quotidiana dels nois i noies d'avui. El director internacional de la xarxa mundial de pregària del Papa, el jesuïta Cristóbal Fones, recorda que la confiança en els joves és essencial per animar-los a examinar amb llibertat la seva pròpia vocació i respondre-hi amb valentia.
Sense distància. Un estil únic per informar-te sobre l'actualitat religiosa.
Canviem de qüestió. Un nom propi de l'actualitat de la setmana és el de Mans Unides. L'ONG catòlica viu el seu dia gran aquest diumenge amb l'inici de la campanya anual que té el compartir en el seu lema. En parlarem aquest dijous de la col·lecta a partir d'un testimoni que l'entitat ha portat a Barcelona. Mans Unides, a banda de l'inici de la campanya, commemora 65 anys de lluita contra la fam i la pobresa amb una solemne eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Tindrà lloc dimecres a les 7 de la tarda i comptarà amb la participació de destacades personalitats de l'àmbit eclesial i social. La celebració serà presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. També hi seran presents Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'Ajuntament, i Ramon Espadaler, conseller de Justícia de la Generalitat, entre altres representants institucionals i membres de la societat civil, tots compromesos amb la causa de Mans Unides. La presidenta delegada de l'entitat a Barcelona, Mireia Angerri, recorda que Mans Unides va néixer el 1959 a partir de la determinació d'un grup de dones voluntàries que es van negar a ser indiferents davant la fam i la pobresa del món i que cal compartir el que tenim, prendre consciència del nostre privilegi i donar la mà als qui més ho necessiten. L'Eucaristia comptarà també amb l'actuació de la Coral Càrmina, un prestigiós grup de Barcelona reconegut pel seu repertori de música sacra i la seva excel·lència vocal. Acompanyarà la cerimònia amb cants litúrgics, també. Des de la seva Fundació Mans Unides ha treballat incansablement en projectes de cooperació internacional per erradicar la fam i la pobresa al món. Actualment, l'organització dona suport a 807 projectes en 53 països, fins al punt que abasta sectors com ara l'educació, la salut, l'agricultura o, en general, els drets humans. I sense perdre el fil del missatge del Papa per aquest mes de febrer dedicat a les vocacions, tot és a punt per a la celebració, precisament aquest cap de setmana vinent a Madrid, del Congrés Nacional de Vocacions, amb una previsió de més de 3.000 participants arribats d'arreu de l'Estat. Entre ells, aproximadament, pels càlculs que tenim, un centenar de catalans. Hi ha molts temes a sobre de la taula i amb una clara clau de discerniment. El director del Secretariat de Pastoral Vocacional a l'Arxidiòcesi de Barcelona, el prevere Jordi Domènech, ha destacat que aquestes jornades poden ser un gran estímul. Així ho ha dit en declaracions a l'Arquebisbat de Barcelona.
La meva part és sobretot trobar la vocació en el món, però en el món, en l'Església, no? A la vida consagrada, a la vida laical, en el matrimoni o en el sacerdoci, no? Trobar per què Déu t'ha creat, no? El sentit més profund, allò que t'omple el cor de veritat, allò que et fa estimar, allò que et fa treure el millor de tu. I que aquí, òbviament, també està ficada una mica la part professional, però la part professional no és tan profunda, no? No és tan profunda com per què faig aquí, no?
Jordi Domènech ha assegurat que confia en un congrés que animi les comunitats cristianes i doni transversalitat a l'acció pastoral en aquest camp.
Espero, primer de tot, aprendre, no? Aprendre i obrir les mires, no? Segon, espero que tota la gent que hi anem, i els seminaristes i les diferents realitats de la diòcesi, doncs tornem motivats, no? Tornem motivats i il·lusionats en ajudar la gent a trobar la seva vocació, allà on sigui.
Per la seva banda, el delegat del Laicat i Família i coordinador de l'equip de pastoral vocacional a l'arxidiòcesi de Tarragona, Marcel Pallejà, assegurava en una entrevista a Ràdio Estel que l'arribada d'aquest congrés s'espera amb ganes de treballar.
Nosaltres el portem organitzant ja des de fa uns mesos. Tenim una petita comissió dins de la nostra diòcesi, dins de Tarragona, en el que estem representats totes les delegacions que formem part doncs, de la vicaria de les persones. I bé, doncs hem treballat uns documents previs que ens van enviar des de l'organització de Madrid, que hem estat discernint, hem preparat un document que ja fa un mes o dos més o menys que vam enviar a Madrid, amb tots els documents de totes les diòcesis, doncs ells han marcat les línies i els treballs i tots els tallers que hi hauran, i bé, amb moltes ganes ja de participar, un grup nombrós, perquè serem 25 persones que formarem part de l'expedició tarragonina, per així dir-ho.
Marcel Pallejà, a més, ha assegurat que veritablement en aquests congressos la feina arriba a posteriori, un cop finalitzats, ja que és quan s'ha de posar en marxa allò que s'ha après a través dels tallers.
Jo penso que els congressos estan preparats per viure molt intensament, però després lo important serà com ens donen pautes i pistes, no?, per poder treballar a les diòcesis, no? Perquè sí, ja el divendres hi ha el divendres i el dissabte hi ha com una ponència marc, sobretot el dissabte al matí, després hi ha tots aquests tallers i el diumenge una ponència de cloenda, no? Mm-hmm. Per tant, lo important seran els tallers, no? Perquè les ponències sí que ens centraran, però després els tallers que puguem treballar. Tot i que som, clar, en tanta participació també potser serà difícil entablir converses, no? Perquè penso que seran més tallers on els participants, que són vora unes 100 persones per taller, doncs on puguem rebre molta informació que ens ajudi a la reflexió i ens ajudi sobretot després a posar-ho a terme, no?
L'organització ha preparat molts tallers per assegurar la riquesa de la trobada, en què s'emfatitzarà la importància de totes les vocacions en la vida de l'Església i no només les del Ministeri Ordenat, preveres i diaques, o les de la vida consagrada.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies. Feliç el qui no veu esvair-se la seva esperança. Aquest és el lema triat pel Papa per a la 5a Jornada Mundial dels Avis i dels Ancians, que se celebrarà aquest any el diumenge 27 de juliol, és a dir, el més proper a la memòria de Sant Joaquim i Santa Anna, que és el 26. Són els patrons dels avis i de la gent gran. Ho anunciava un comunicat de premsa difós aquest dimarts a la tarda pel Dicasteri dels Laics, la Família i la Vida. La nota avança que les paraules preses del llibre de Siràcida expressen la benaurança dels ancians i indiquen en l'esperança posada en el Senyor el camí cap a una ancianitat cristiana i reconciliada. En aquest jubileu 2025, dedicat a l'esperança, la Jornada Mundial dels Avis i dels Ancians, instituïda pel Papa Francesc el 2021, vol ser una oportunitat per reflexionar sobre com la presència dels avis i dels ancians es pot convertir en un signe d'esperança a cada família i comunitat eclesial. Enguany, la Jornada dels Avis i els Ancians, del 27 de juliol, anirà precedida pel Jubileu de les Famílies, els Infants, els Avis i els Ancians, que es viurà a Roma els dies 30 de maig i 1 de juny. El Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida, d'altra banda, renova a tothom la invitació del Papa a celebrar a cada diòcesi aquest dia per dedicar les celebracions del 27 de juliol als ancians, també promovent visites i ocasions o oportunitats de trobada entre generacions. El campus docent Sant Joan de Déu inicia una nova etapa acadèmica amb la seva adscripció a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. L'aliança permetrà ampliar l'oferta formativa universitària i reforçar el compromís amb les necessitats socials i sanitàries del territori, en sintonia amb els valors de Sant Joan de Déu sobre l'atenció als més vulnerables. A partir del curs vinent, 2025-2026, el grau en infermeria, per exemple, s'impartirà com una titulació a la Universitat de Vic i en el següent, el 26-27, s'incorporarà el màster universitari en assistència i gestió en emergències extrahospitalàries. Es preveu que en un termini de 4 anys la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i el que és Sant Joan de Déu obtingui la seva titulació dins del marc acadèmic. I breument completem el repàs a l'actualitat explicant-vos que el Papa Francesc ha aprovat la causa de canonització del bisbe cordobès Ocio de Còrdoba, que va redactar el credo de l'Església i que és reconegut com a gran teòleg del segle IV. Això suposa un reconeixement a la seva contribució a la història de l'Església en el marc dels 1.700 anys que s'estan celebrant del Concili de Nicea. Se n'estendrà, doncs, el culte a tota l'Església Universal. La diòcesi de Còrdoba prepara per aquest 2025 els treballs necessaris per promoure la seva santedat. Aquesta important decisió s'ha pres perquè el Sant Pare ha estat qui ha confirmat la canonització d'aquest destacat bisbe i teòleg del segle IV. La notícia és un pas més en el reconeixement de la seva contribució a la història de l'Església, coincidint, com dèiem, amb aquests 1.700 anys del Concili de Nicea, ja que Ozio va jugar-hi un paper decisiu.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona, acollia la setmana passada la trobada del Servei Interdiocesà de Missions, un espai de reflexió i debat sobre la cooperació missionera a les diòcesis amb seu a Catalunya. La trobada va ser presidida pel bisbe responsable d'aquest àmbit, a la Tarraconense, l'auxiliar de Barcelona, David Abadies, i va començar amb una pregària per invocar la presència de l'Esperit Sant. I és que la missió és acció, però també es fonamenta en l'espiritualitat. Per parlar-ne, comptem avui amb Clàudia Figueroa, delegada de Missions de l'Arxidiòcesi de Tarragona, que va ser, per dir-ho així, l'anfitriona d'aquesta trobada. Germana Clàudia Figueroa, bona tarda. Germana Clàudia, bona tarda.
Bona tarda.
Ara l'ha sentit, disculpi.
Sí, bé,
sí? Sí, sí, perfectament. Els responsables de Missions de Catalunya han compartit l'estat actual de les seves delegacions a partir de l'esperança amb què afronten també aquest any jubilar. Quines han estat aquestes inquietuds expressades? Què ens destacaria, vaja, d'aquesta trobada, germana Clàudia?
A veure, d'aquesta trobada destacaria el desig de poder treballar amb altres delegacions. Aquest esperit d'esperança ens porta també a treballar en un esperit de sinodalitat. I aquesta ha estat l'esperit d'aquesta trobada, no? El poder compartir amb altres, el poder treballar junts, el poder despertar en tots els batejats aquest sentit de missió, no? Que la missió només no és per alguns que són fora, sinó que també per els que som a casa.
I el compartir també les inquietuds i la realitat de cada delegació també és una ajuda, sens dubte, oi? Segur que s'hi va veure.
Sí, sí. Sí, sí que ens ajuda a donar-nos que cadascú està fent un camí, que cadascú està fent el camí que Déu vol, no? Aquest enviament que hem rebut per part dels bisbes de cada diòcesi, que podem portar-ho tot plegats, no? Que no caminem sols, sinó que caminem junts.
Sí. Durant les jornades va fer una valoració de les activitats missioneres dels darrers mesos i algunes d'interdiocesanes comencen a ser força potent, a banda de la jornada del Domun, el Diumenge Mundial de les Missions, sempre el penúltim del mes d'octubre, però també el Tren Missioner, aquesta gran trobada a Montserrat, i la Jornada de la Infància Missionera, ara fa pocs dies, aquest gener. Hem viscut aquest any, però també es va viure, lògicament, la de l'any passat. Bé, quin balanç n'ha fet? Què destacaria del que va predominar en aquesta trobada?
A veure, el tren missioner, de la trobada del tren missioner que vam fer a l'octubre, no? el dia abans del Domun,
sí.
Vam destacar que això està creixent. El 2019, quan vam començar en aquell mes extraordinari de les missions, van assistir unes 400 persones i en aquesta trobada ja van assistir més de 500. I això ens dona molta esperança de veure els nens, els nois, les noies, les famílies, els avis que participen d'aquesta trobada, que ens dona sentit a la missió que tenim, no?, com a Església. I això d'arribar a tots, no deixar a ningú fora, també ens dona esperança, no? I de poder fer-ho a Montserrat, i aquest any del mil·lenari, a més ha estat una trobada molt, molt bona.
Molt bé, ho celebrem, sí. Va ser, efectivament, el dissabte abans del Domun. Després podria dir alguna cosa del món, del Domun, perdó, i de la Jornada de la Infància Missionera, també?
Sí, aquestes són tres les jornades de les obres missionals pontificies, no? La del Domun a l'octubre i la de la Infància Missionera al gener, i són una crida per no oblidar-nos de tots els missioners que estan a territoris de missions, no? I de poder no només col·laborar amb la pregària, sinó que també col·laborar amb el diners, sí? Uh-huh. Són necessaris, cada vegada ens costa més, hi ha necessitat que estan... han de ser cobertes, no?
I tant.
I això és una crida molt, molt potent per a tots. Per a tots, al Domun, i sobretot en la Jornada de la Infància Missionera per als nens. Els nens han d'adonar-se també que són capaços de contribuir a les missions, i això s'ha d'aprendre des de petits.
Molt bé. Estem parlant avui amb la delegada de missions de l'Arcabisbat de Tarragona, Clàudia Figueroa. També es va posar en comú l'experiència del bisbe David Abadías en el seu recent viatge al Camerun, on l'arxidiòcesi de Barcelona treballa per enfortir vincles de cooperació. Es va comentar alguna cosa d'aquesta i d'altres missions catalanes a l'Àfrica o en altres zones del món, germana Clàudia?
Es va comentar que és necessari continuar enfortint els vincles que hi ha amb el Camerun, en aquest cas,
sí.
Barcelona amb el Camerun, i es necessita, no?, de poder fer l'experiència d'anar a aquell lloc, i s'ha començat per el Camerun amb el bisbe Abadías, i esperem que sigui un camí que podem recórrer altres diòcesis també, no? I poder fer-ho com servei interdiocesà de missions.
I tant.
On podem anar a fer experiències missioneres a territoris de missions.
Molt bé, aquesta també és una concepció, doncs, podem dir que clàssica, no?, de les missions, però no és l'única, perquè evidentment la missió de l'Església també pot ser portada per laics, per matrimonis. A l'Extrem Orient sabem que hi ha famílies senceres en missió, i això es tracta, evidentment, d'estimular-ho. Ens queda molt poc temps, però disculpi, una darrera pregunta. I quins són les iniciatives, que em sembla que també es van comentar en aquesta trobada, d'animació missionera de cara al futur? Quines prioritats de coordinació interdiocesana, què ens destacaria per acabar?
Per destacar-les a nivell interdiocesà, és important continuar treballant amb delegacions i altres serveis interdiocesà, com el de catequesi, que vam estar amb mossèn Joan Àguila, director del SIC,
sí.
I també amb l'escola, i per això també estem enfortint els vincles amb l'escola cristiana. Hem estat amb l'Eloi Aran per fer una conversa i posar en comú com podem treballar l'esperit missioner, no només des del CIM, des del Servei Interdiocesà de Missions, sinó també amb aquest àmbit que com som l'escola i la catequesi a les parròquies principalment.
Molt bé, la missió, evidentment, toca molts àmbits de l'Església. Moltes gràcies, germana Clàudia Figueroa, delegada de Missions de l'Arcabisbat de Tarragona. Ànims també en tota la tasca vocacional, al Congrés, i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies, Ignasi.
Adéu-siau.
Adéu.
Fins aquí la nostra entrevista. De seguida arriba Llevat dins la pasta, on precisament un tema que ha obert avui al matí a Ràdio Estel, els accidents del treball, seran molt presents.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Vols continguts exclusius? Segueix Ràdio Estel a les xarxes i troba-ho tot. Més actualitat, més entrevistes, més música, més de tot. Ràdio Estel també a les xarxes. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, que podeu trobar els dimecres a la segona part del programa Sense distància, en aquesta sisena temporada d'un espai que es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya. Llevat dins la pasta mira d'aprofundir sempre en la realitat del món del treball que vivim. Ens podeu trobar en el web radioestel.cat o a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Avui parlem de temes relacionats amb la salut, amb l'estrès, l'angoixa i altres realitats. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda. Fa només uns dies coneixíem una sentència del Jutjat Social de Tarragona que condemnava una empresa química d'Alcover a una indemnització d'1,13 milions d'euros per a la família d'un dels treballadors de l'empresa. Es tractava d'un treballador que es va suïcidar al lloc de treball l'any 2020. Segons el 3CAT, la sentència exposa que l'empresa no disposava de l'avaluació de riscos psicosocials obligatòria i que tampoc no es van aplicar mesures de vigilància de salut davant l'estat d'estrès i angoixa en què es trobava el treballador. Es tracta d'un fet molt greu i reconegut com a accident laboral. Fa uns dies també vàrem haver de lamentar un altre accident mortal al port de Barcelona. Els accidents mortals laborals són un gran llast a casa nostra i també hi ha altres afectacions de salut lligades a la feina. Avui parlem d'aquest tema per la importància de preservar la salut a la feina. I ho fem amb la Immaculada Cortés Franc, metgessa i cap del Servei de Salut i Treball i de la direcció de l'Observatori de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
Doncs senyora Imma Cortés, bona tarda. Gràcies per haver acceptat la nostra invitació i benvinguda aquí a l'estudi de Ràdio Estel.
Doncs bona tarda i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Vostè té una dilatada trajectòria en el servei que dirigeix, que si no ens equivoquem també es pot anomenar Unitat de Salut Laboral del Sistema Públic de Salut. Què són les unitats de salut laboral?
Bé, primer de dir que estrictament no és el mateix Unitat de Salut Laboral que el Servei de Salut i Treball. Jo sóc la cap del Servei de Salut i Treball de l'Agència de Salut Pública i dintre d'aquest servei hi ha la Unitat de Salut Laboral de Barcelona. Són unitats que estan distribuïdes per tota Catalunya, seguint l'organització en regions sanitàries i que fem una tasca que ens encarrega el Departament de Salut. És a dir, desenvolupem a nivell territorial les competències en salut laboral que té el Departament de Salut i bàsicament ens dediquem a tres temes. Un tema de vigilància epidemiològica, un tema de promoció de la salut i prevenció de les malalties i els problemes de salut relacionats amb el treball, i també ens dediquem a l'assessorament, la formació i el suport dels professionals sanitaris i altres agents que participen en l'àmbit de la salut laboral.
Mm-hmm. I podríem entendre, per tant, que la salut laboral és una especialitat mèdica més, com per exemple traumatologia o cardiologia. Penses que és prou coneguda aquesta especialitat?
Bé, no diria que és una especialitat mèdica exactament, no? Nosaltres desenvolupem activitats de salut laboral, ho fem professionals amb diferents especialitats que treballem dins d'aquest àmbit de la salut laboral. I a diferència del que seria doncs, la traumatologia o la cardiologia o altres especialitats estrictament mèdiques, Nosaltres, bueno, com dic, som diferents professionals, però sobretot el que ens diferencia més que aquestes especialitats són assistencials. És a dir, tracten, fan diagnòstics, fan tractaments, no?, de determinades malalties, i nosaltres fem un abordatge des de la salut pública que és lleugerament diferent, perquè nosaltres mirem amb ulls, diguem, tota la població, ens interessa aquesta visió més poblacional, i a més estem molt enfocades, molt enfocats a la prevenció, dels problemes de salut doncs, relacionats amb la feina.
Per tant, més que d'especialitat mèdica, parlaríem d'àmbit de treball transversal, no?
Efectivament.
De totes les especialitats mèdiques centrades en el treball.
No exactament totes, perquè majoritàriament treballem... Sí, treballem metge... En l'actualitat som metges i metgesses, especialistes en medicina del treball, en salut pública, en medicina preventiva, però també hi ha personal d'infermeria, en alguns moments hi ha hagut personal de psicologia, o sigui, sí que és l'àmbit de la salut, sobretot, però diferents especialitats. Però és això, no? Són les activitats les que ens defineix en aquest àmbit d'actuació.
Quin tipus d'afecció o de malaltia s'atén amb més freqüència, més sovint, a les unitats de salut laboral?
Vale. Mira, tenim una mica al cap això, no?, que no fem aquesta atenció sanitària, sinó que nosaltres ho enfoquem com un sistema de vigilància. Tenim un sistema de vigilància, entre altres coses, que es basa en la notificació de casos des de l'atenció primària. És a dir, metges i metgesses que estan als centres d'atenció primària de salut notifiquen casos, persones que tenen un problema de salut, qualsevol, que els professionals identifiquen que pot estar relacionat amb la feina. Aleshores, notifiquen aquest cas a les unitats de salut laboral, nosaltres estudiem aquestes situacions, aquests casos, per tant, sí que entrem en contacte amb les persones, però sempre estudien la relació que hi pot haver amb aquest problema de salut que es veu a l'atenció primària i els possibles factors laborals, factors de risc laboral, que poden ser causa d'aquesta malaltia, d'aquest problema de salut. Estudiem, mirem d'identificar els factors, fem una valoració de si aquests factors poden ser causa de les malalties, de la malaltia, i fem recomanacions. Per tant, fem aquest estudi, diguem, com deia abans, no?, molt enfocat a la prevenció, la identificació de casos, i després això, recomanacions que després la persona té un informe que pot portar als agents que correspongui. Aleshores, en aquest context, per tant, el que veiem, sobretot, i en cada cop més, són trastorns de salut mental, trastorns de tipus ansiós i depressiu, sobretot. Això depèn una mica del territori, no? En llocs, per exemple, on hi ha molta indústria, on hi ha molta agricultura, també es veuen altres problemes de salut, musculoesquelètics, altres. A Barcelona, que és l'àmbit que ens correspon a nosaltres, la freqüència d'aquests trastorns és molt elevada. I, a més, s'ha incrementat després de la pandèmia. Abans teníem, de tots els que tenim aquest tipus de notificacions, en un 60-70% de casos, en l'actualitat i post-Covid, estem al 80% d'aquests casos que venen de l'atenció primària, que són aquest tipus de problema de salut mental.
Mm-hmm. I quines serien les causes generals que tenen aquestes malalties en relació a les condicions laborals dels treballadors i de les treballadores i, per tant, també en les condicions de vida?
Mm-hmm. Clar, com molts altres trastorns de salut, i especialment aquests, són problemes multicausals, és a dir, influeixen molts factors, no?, amb les malalties mentals que més veiem que cada dia augmenten a nivell de la població. Això, nosaltres parlem dels determinants socials de la salut, que vol dir aquelles circumstàncies en les que les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. I això, aquests factors, doncs, són l'habitatge, són l'educació, són l'entorn on vius, i el treball i les condicions de treball, que són molt importants. Doncs des d'aquest punt de vista, clar, hi ha diferents aspectes del treball, les condicions que afecten la salut mental, específicament, no? L'estar a l'atur, per exemple, no tenir treball, les situacions de precarietat, situacions, doncs, totes les relacionades amb la precarietat, com els baixos salaris, la incertesa, etc. I després hi ha el gran grup dels riscos psicosocials del treball, que sabem que també tenen un impacte molt important en la salut de les persones i específicament amb els trastorns de salut mental, entre d'altres.
Uh-huh. I les persones que viuen situacions de tipus psicosocial que generin determinades malalties a la feina, poden contraure altres malalties de tipus físic?
I tant, sí, sí. Potser el més conegut és aquest impacte en la salut mental, però hi ha molta evidència científica d'altres problemes de salut. De fet, els riscos psicosocials del treball es van començar a conèixer el seu impacte en la salut amb estudis que buscaven l'impacte en problemes de salut tan importants com les malalties cardiovasculars. Els infarts, per exemple, hi ha evidència científica molt sòlida de que una de les causes són els riscos psicosocials de la feina. Però després també altres trastorns com les malalties musculoesquelètiques, no? Mal d'esquena, de cervicals, etc. Això també hi ha molta evidència. Després, els riscos psicosocials actuen per un mecanisme d'estrès. Per tant, tots aquells problemes de salut que estiguin vinculats a l'estrès doncs són també més freqüents, i això vol dir trastorns de tipus gastrointestinal, pot dir malalties immunològiques també, pot dir abús de substàncies també, i també hi ha molta evidència de l'impacte amb, amb els accidents de treball, amb les lesions per accidents de treball, per exemple.
Mm-hmm. I digue'ns quin tipus de condicions de treball específicament comporten les malalties derivades de l'exposició a riscos psicosocials.
Molt bé. Doncs, clar, els riscos psicosocials hem de pensar que estan en tots els llocs de treball perquè tenen a veure amb l'organització de la feina. És a dir, com està organitzada la feina i amb les relacions entre les persones. Per tant, hi ha diferents tipus de riscos psicosocials. Podríem dir que els més importants, no? Uns d'ells són les exigències, que vol dir treballar molt, és a dir, molta quantitat de feina, pressió de temps, interrupcions. També vol dir una altra cosa, que són el que li diem el control sobre la feina, és a dir, la possibilitat de tu decidir com fer la feina, la influència que tens en el teu equip de treball i la possibilitat de tenir una feina que sigui creativa. Una feina molt monòtona és un factor de risc de tipus psicosocial per la salut en general. Després també el suport social, vol dir tenir persones al teu voltant, companys i companyes, però superiors també, que poden donar-te suport en un moment operatiu, diguem, en el sentit de si necessites que t'ajudin perquè tens molta feina, doncs poder-hi comptar, però també des del punt de vista emocional, tenir bona relació amb les persones, tenir un entorn en aquest sentit que també et dona aquest suport emocional. I altres factors també són les compensacions de la feina. Compensacions vol dir, si posem esforç en una feina, necessitem també compensacions per no arribar a aquestes situacions d'estrès. I compensacions vol dir oportunitats de promoció, vol dir un salari també adequat als esforços, vol dir també una estabilitat en la feina. Després hi ha un altre factor, que és la justícia organitzacional, que vol dir sentir-nos tractats o que se'ns tracti de manera justa i equitativa en el nostre lloc de treball. I finalment destacaria també, com els grans, aquests riscos més importants, tot el que té a veure amb l'hostilitat, les conductes violentes, que aquí aniríem, bueno, des de problemes doncs, de violència de gènere, per exemple, discriminació, i també l'assetjament psicològic o mobbing estaria en aquest grup. Mm-hmm.
Això és Llevat dins la pasta i estem parlant amb Immaculada Cortés Franc, cap del Servei de Salut i Treball de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Ens estem referint a temes del sistema de salut públic i les afeccions derivades de la feina. Parlem ara d'estadístiques. Per al 2023 vostès van elaborar un document titulat Indicadors de Salut i Treball de Barcelona. Es coneix el nombre absolut i el percentatge de causes per contingències professionals a casa nostra o concretament a Barcelona?
A veure, nosaltres tenim informació sobre els dos registres oficials de malaltia, o sigui, de trastorns relacionats amb la feina, que són les lesions per accident de treball i les malalties professionals, que també li diem contingència professional, aquests dos grans grups. Ara bé, he de dir que són registres que tenen moltes limitacions de cara a conèixer la realitat de les malalties laborals. Aleshores, aquesta informació la tenim. I en base a aquesta informació sabem que a Barcelona, doncs, l'any 2023, per exemple, va haver-hi prop de 30.000 lesions per accidents de treball, la majoria lesions lleus, accidents lleus, al voltant de 30.000. De greus n'hi va haver unes 200 i de mortals 13. Afortunadament, els accidents de treball a casa nostra són poc freqüents, els molt greus. I de malalties professionals, doncs sabem que n'hi va haver unes 550, unes 370 sense baixa i 180 amb baixa. Aquestes són les dades oficials que tenim referides a Barcelona. Ara, insisteixo en això, no? Que són registres que tenen moltes limitacions perquè no capten ben bé totes les malalties laborals que hi ha a la ciutat o que tenim a casa nostra, no? Uh-huh. I, no sé, en aquest sentit voldria dir també que és un dèficit que tenim, no? Perquè així com els accidents de treball tenen uns registres que podríem dir que són relativament bons, sobretot pels més greus, no passa així amb les malalties professionals. Això està molt demostrat, que agafen una part molt petita de les malalties laborals. De fet, hi ha algunes estimacions fetes a Espanya i a Catalunya que diuen que una quarta part de les malalties laborals és l'única que es recull per aquests registres. Uh-huh. I també hi ha alguns estudis específics fets aquí que situen entre un 10 i un 15% les baixes, en aquest cas ja parlo de baixes, incapacitats temporals, baixes, que són, que estan reconegudes com a comunes i que serien realment professionals. I això probablement està infraestimat perquè aquí no entrarien moltes malalties, per exemple, les malalties de tipus de salut mental. Això és molt important mencionar-ho perquè cap d'aquests dos registres recull aquestes malalties que estàvem dient ara. Els trastorns de salut mental no entren en cap de dos d'aquests registres i s'han de buscar altres alternatives per anar-ho a conèixer-ho.
És un patiment silenciós, podem dir, aquest que tenen molts treballadors.
Uh-huh. I ara, parlant de les malalties professionals, un cas paradigmàtic i reconegut àmpliament ha estat l'exposició durant anys a l'amiant. Quines són les malalties professionals que tenen més incidència i a quin sector s'associen?
Les malalties derivades de l'amiant, majoritàriament són l'asbestosi, són alguns càncers, el càncer de pulmó, el càncer de laringe i després també el mesotelioma, que és potser el més conegut, i també algunes malalties que el que fan és són pulmonars i el que fan és una filiporosi, que vol dir que és un engruiximent de la pleura, per exemple, que és la membrana que recobreix el pulmó i que impedeix respirar en profunditat. No? Són malalties severes. Aleshores, en relació a quines són les ocupacions o les feines més exposades, això hem de diferenciar les que les persones treballaven fa molts anys i en l'actualitat. Per què? Perquè aquestes malalties no apareixen fins al cap de molts anys que les persones hi van estar treballant. I molts anys vol dir 10, 20, 30 o més anys que no van aparèixer. Nosaltres, aquí a la Unitat de Salut Laboral de Barcelona, portem un programa de vigilància de la salut de les persones que van estar treballant en l'amiant i que ja no treballen, que estan jubilades o han canviat d'empresa. I aleshores, aquestes malalties que veiem en l'actualitat en realitat obeeixen a treballs que es van fer fa 20 o 30 anys, i són treballs que en l'actualitat no es fan. Val? Per exemple, en l'àmbit tèxtil, que es feien robes, no? Teixits, per evitar el subbombers, per exemple, no? Pel tema de l'escalfor, sobretot a la construcció, s'ha utilitzat molt l'amiant, moltes ocupacions que en l'actualitat ja no es fa. I en canvi, en l'actualitat, els treballadors i treballadores que poden treballar amb amiant de manera, òbviament, molt més controlada, ho estan fent, però que podrien, són els que estan participant en obres de desamiantat. O sigui, quan traieuen teulades, per exemple, no?, o llocs d'uralita i tal, aquests treballadors i treballadores sí que poden estar exposats, o tots aquells que estan fent obres de reparacions en edificis, que poden haver-hi materials amb amiant i que poden estar-hi en contacte. Per tant, depèn de l'època de què parlem, doncs estem parlant d'uns llocs de treball o altres.
Mm-hmm. I quines tasques preventives per preservar la salut a la feina poden fer o incentivar vostès des del Servei de Salut i Treball a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, i quines limitacions, en tot cas, es troben?
Val. Diguem que com a unitat de salut laboral, sí, tenim una, en aquest conjunt d'activitats que parlava, hi ha un objectiu o un agent molt, molt important per nosaltres des del punt de vista preventiu, que són els serveis de prevenció de riscos laborals. Aleshores, nosaltres intentem i crec que en alguns casos ho aconseguim, però és un agent que ens interessa molt arribar-hi. I en l'actualitat el que estem fent doncs és arribar, sobretot a l'àmbit el que és dins dels serveis de prevenció, la vigilància de la salut, que és l'àmbit sanitari. No? Aleshores, aquí, a nivell individual, hi arribem o intentem arribar-hi a través de l'estudi d'aquests casos que mencionava abans, que venen des de l'atenció primària. A l'atenció primària es tracten, no?, els metges i metgesses tracten el problema de salut, aquella persona pot ser que recuperi, però torna al seu lloc de treball on continua tenint aquells factors de risc. Aleshores, a l'estudi dels casos, nosaltres el concloem amb una sèrie de recomanacions, entre d'altres, pels serveis de prevenció, amb un informe que donem a la persona perquè el porti aquest servei de prevenció, perquè pugui tenir informació de que li està passant alguna cosa que li està malmetent la salut d'aquella persona treballadora. Llavors, això és aquest nivell més individual. I a nivell més general, el que fem és aquestes activitats de formació, d'assessorament, que poden ser a demanda, no més específiques per algun servei o algun grup, o de manera més genèrica. Per exemple, des de Barcelona vam liderar l'elaboració d'una guia per la vigilància de la salut, dels problemes de salut mental relacionats amb els riscos psicosocials. Això és per tots els serveis de prevenció. No? Aquesta seria un àmbit d'actuació adreçat molt a la prevenció, i en visió de prevenció també el que treballem és amb el tema de la informació. Per nosaltres és un àmbit molt important. No? Treballem en diferents fonts d'informació, l'analitzem, la interpretem i la donem a conèixer en els diferents agents que treballen en la prevenció. Això, un exemple pot ser l'informe que mencionàveu abans, de Salut i Treball. Això el que fa és donar informació per saber on estan els problemes, quines poden ser els factors, i per tant també d'alguna manera serveix per orientar l'activitat preventiva.
Uh-huh. I en relació a la tasca ingent que desenvolupen, poden treballar en coordinació amb altres organismes, com per exemple la Inspecció de Treball, Departament de Treball o de Justícia?
La veritat és que en l'actualitat no tenim una coordinació estructurada amb aquests altres organismes. Des de Barcelona tenim una certa relació amb el Departament de Treball, sobretot per l'intercanvi d'informació, no? Aquesta informació que se'ns proporciona, etc. Però no hi ha una estructura de coordinació formal amb tots aquests organismes. N'hi havia hagut en el passat una relació més estructurada en relació a aquests casos que veiem d'aquest sistema de vigilància. En un moment es van coordinar aquest circuit de vigilància epidemiològica amb el circuit de reconeixement de les contingències professionals, de manera que aquests casos que veiem a les unitats de salut laboral després entraven en un altre circuit en el qual participava la Inspecció de Treball, que feia, perquè té competències, la Inspecció de Treball, per anar a les empreses, anava a veure si aquells riscos, aquells factors que identificàvem a les unitats de salut laboral efectivament estaven presents en l'empresa, feien la seva valoració, això recollia la unitat de salut laboral i s'enviava un informe complet a l'ICAM. I aleshores l'ICAM doncs, prenia les seves decisions. I aquest antecedent, que és interessant, va funcionar al seu moment, en l'actualitat no existeix, i per tant, com repeteixo, no? En l'actualitat sistemes de coordinació estructurats formals no existeixen.
Uh-huh. I senyora Imma Cortés, què aconsellaria a persones que pateixen condicions de treball que poden provocar malalties o fins i tot accidents laborals?
Clar, si en aquestes condicions el que s'ha de fer és idealment eliminar-les o com a mínim minimitzar-les. Aleshores, el que s'ha de fer és anar a aquells agents que poden intervenir en aquest sentit, no? Eliminar o disminuir els factors que els estan que estan malmetent la salut de les persones.
Aquesta persona s'adreci al responsable de l'empresa, que
bé, jo el que li diria que vagi a buscar les estructures, els recursos que existeixen, perquè n'hi ha. El que passa és que, malauradament, són molt desconeguts. Poden haver-hi altres problemes, però són molt desconeguts. I amb això sí que voldria mencionar aquells agents interns de les empreses. Un, ja l'he mencionat abans, són els serveis de prevenció de riscos laborals. Un altre, per això, són els delegats de prevenció, que són representants legals, persones de sindicats, que tenen específicament la funció dels temes de salut laboral. I després hi ha una altra gent que no està dintre de les empreses, però que són les mútues. Les mútues laborals tenen un paper important, tenen un paper assistencial, no?, quan hi ha accidents, quan hi ha malalties professionals, però també preventiu i de reconeixement de totes aquestes malalties. I després, fora d'això, fora de l'àmbit més, diguem, més de l'empresa i més intern, doncs hi ha altres agents, primer els sindicats, no?, nivells més centrals, i després la Inspecció de Treball. La inspecció és la que té competències per si hi ha unes condicions de treball que no són adequades, una empresa que no està complint amb la llei de prevenció, etc., doncs tenen competències per poder-ho investigar i, si és el cas, doncs prendre les mesures oportunes perquè això canviï. Per tant, recomanaria anar a buscar aquests recursos que entenc que són dificultats, perquè moltes vegades no es coneixen i altres vegades també hi ha situacions de major vulnerabilitat que les persones no gosen, potser, a dirigir-se a aquests organismes.
Uh-huh. I estructuralment, i des de la seva experiència i coneixement, quines accions emprendria des de la salut pública per evitar l'impacte de les condicions de treball en la salut de les persones treballadores?
Si parlem a nivell estructural, jo el que diria és que l'actuació a nivell estructural és la més potent, en el sentit de que és el nivell on es pot fer una acció més genèrica. I clar, si parlem de nivell estructural, parlaríem de nivell de la legislació, de la normativa, de les polítiques, no? Si abans dèiem, és que l'atur té un impacte en la salut, és que la precarietat en té, és que els riscos psicosocials en tenen, doncs tota la normativa, tota la legislació, les polítiques que tenen a veure amb això, això és molt important perquè, clar, té un efecte molt potent perquè es refereix a tots els llocs de treball. Dit això, es pot intervenir en molts llocs i, per tant, de la salut pública, penso que també. I què podem fer des de la salut pública? Doncs això és llarg de contestar, però per dir-ho de manera ràpida, jo diria que és potenciar precisament les activitats de la salut pública específicament en l'àmbit de la salut laboral, cosa que s'està fent de manera parcial. I això, bé, hi haurien diferents coses, però jo destacaria potser un parell o tres. I una d'elles és la millora dels sistemes d'informació. Deia abans que tenim uns sistemes d'informació que són molt parcials i que estan molt esbiaixats. Aleshores, això s'ha de millorar. I això és fonamental, perquè és que si no sabem el que està passant, difícilment podrem actuar de manera ordenada i de manera d'anar a focalitzar aquells llocs on és necessari l'actuació per millorar les condicions de treball i la salut de les persones en relació amb el treball. Per tant, millora dels sistemes d'informació. Després també la potenciació i la millora de sistemes de vigilància, com per exemple el de les trastorns de salut mental. Això jo crec que és urgent que aquí algú s'hi posi de manera important, no? Però clar, aquí la salut pública mai treballa sola. La salut pública sempre treballa amb els diferents agents. Clar. I aquí hi ha un agent molt rellevant, que són les mútues laborals. Si les mútues no acaben de reconèixer aquesta malaltia, aquests problemes de salut, que ho haurien, en la meva opinió, ho haurien de fer com a accidents de treball, tal com diu la legislació. Si això no s'està fent, no coneixem aquests problemes. Llavors hem de buscar alternatives, que en tenim, i n'hi ha algunes, però bueno, que s'han de potenciar, en tot cas, una de fons, que és la principal responsable, i després les altres. I finalment, una altra cosa que voldria destacar és, des de la salut pública, és l'elaboració, la voluntat o l'orientació de dirigir intervencions cap a aquelles poblacions laboralment vulnerables, d'aquells casos que sabem que s'estan en situació de major vulnerabilitat. I poso només un exemple, perquè és un tema que ha anat creixent també en rellevància i en coneixement, que és el treball de cura. El treball de cura de persones dependents és un treball que realitza unes condicions molt complicades, tant des del punt de vista de condicions laborals, vull dir, de salaris, horaris, com del punt de vista dels riscos psicosocials i altres tipus de riscos. És una població molt vulnerable, amb altres condicionants de la seva situació, d'aquestes persones, doncs, que majoritàriament són dones, de classe social baixa, probablement moltes d'elles immigrants. Aleshores, identificar aquests col·lectius i treballar per millorar la seva salut, crec que és un dels altres dels camps d'actuació des de la salut pública.
Tot el que ens ha explicat Imma Cortés, cap del Servei de Salut i Treball de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, va acompanyat, en definitiva, d'una necessitat de transparència, de treballar en col·laboració uns amb els altres, que es detecti millor, no?, tot el que és aquell problema de salut relacionat amb la feina, en definitiva, amb el món del treball.
Efectivament, aquí hi ha una feina de coordinació i d'implicació dels diferents agents que em sembla molt rellevant.
Moltes gràcies, Imma Cortés, per haver-nos acompanyat. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies.
I anem al text que ens ocupa, de la doctrina social de l'Església, un recurs que sempre tenim a l'abast gràcies a la col·laboració del nostre equip. Així proposem un fragment, Maria, de l'encíclica Laborem Exercens, sobre el món del treball, de Joan Pau II.
A més del salari, aquí entren al joc algunes altres prestacions socials que tenen per finalitat d'assegurar la vida i la salut dels treballadors i de la seva família. Les despeses relatives a la necessitat de vetllar per la salut, especialment en cas d'accident de treball, exigeixen que el treballador tingui fàcil accés a l'assistència sanitària, i això, en tant que sigui possible, a baix preu i àdhuc gratuïtament. Entre aquests drets, cal tenir sempre present el dret a ambients de treball i a mètodes productius que no comportin el perjudici de la salut física dels treballadors i no malmetin llur integritat moral.
També oferim un apunt d'agenda ja per tancar avui aquesta edició del Llevat dins la Pasta.
Doncs des del 14 al 23 de febrer se celebraran les terceres jornades per la interacció entre cultures de l'Església de Barcelona. Fem comunitats acollidores. Teniu més informació al blog de Càritas de Barcelona, en concret a l'apartat d'immigració.
Gràcies, Maria Guarch. Fins la propera.
Fins la propera.
Fins aquí el Llevat dins la Pasta. Us recomanem avui, ja que hem parlat de salut pública, al web de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, www.aspb.cat, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, aspb.cat. En aquest espai del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya us podeu adreçar enviant un missatge de correu electrònic Per fer suggeriments o aportacions a l'adreça sensedistancia@radioestel.cat. Arribem al final del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 6:45 del matí amb l'espai informatiu d'un quart d'hora, a les 2 del migdia amb el format llarg d'una hora amb actualitat, entrevistes i seccions, i després a 6:45, tot just abans de les vespres de Montserrat. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara, en el cas de Ràdio Estel FM, amb el butlletí de notícies de les 3 i després música amb el Cocodril Club, la tarda musical a Ràdio Estel i després la programació religiosa, com dèiem, a partir de 6:45. Adéu-siau.